Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Bon dia i bon any nou, amics i amigues de la taula de l'Evangeli. Ens plau de retrobar-los novament avui, inici d'un nou any, recordem-ho, en la sintonia de la cadena Estel Ràdio, Estel Ràdio Principat. Gràcies per acompanyar-nos. Comentarem per a vostès les lectures de la missa d'aquest diumenge en què celebrem la solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu, i dia en què a l'Església celebrem també la Jornada per la Pau. I per a fer aquest comentari són amb nosaltres Teresa Cabanes, mossèn Ramon Sares i mossèn Carles Ribas. Senyora Teresa Cabanes és casada i mare de família, presidenta de Mans Unides al Bisbat d'Urgell i catequista a la parròquia d'Andorra la Vella. Hola, bon any.
Bon any a tothom. I
bon dia també.
I bon dia.
Tot bé?
Tot bé, tot bé, tot bé.
Hi ha una...
Una mica així avui, començant el dia.
Sí.
Una mica costa, eh?
Sobretot després d'ahir...
Com que tothom va haver de menjar-se el raïm, doncs, esclar...
Bé, però estem molt desperts aquestes hores ja, no? Gràcies per ser amb nosaltres.
A vosaltres.
Mossèn Carles Ribas és rector de Bellver de Cerdanya i membre del Seminari de Poble de Déu. Bon any, mossèn Carles.
Feliç 2012 a tots.
Gràcies. I també celebrem que tenim aquí a mossèn Sàrries, però celebrem perquè és l'any nou, perquè ens alegrem de tots. Aquest nou any, 2012...
Molt bonic veure començar un nou any. És molt bonic veure començar un nou any, sí. Molta il·lusió i molta pau a tothom.
Sí, sí.
Un bon any que comencem, que sigui de joia i de pau.
Això esperem, de debò que sí, per a tots els nostres oients i per a tota la humanitat, sens dubte. Mossèn Ramon Sàrries és rector d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. Que bonic, això de les Valls d'Andorra m'agrada. Sí, a vostè també,
sí,
no?
També, sí, 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 no? Molt, molt, molt.
Això és per indicar que és el rector de tot Andorra.
No, no.
En el sentit... No, rector, arxiprest, arxiprest.
Arxiprest,
volia dir arxiprest.
Digue-ho, és el coordinador.
Sí, és, exactament, coordinador, però de tot Andorra. Clar, per tant, ja anava ben caminada,
jo. De les activitats. Company, el germà gran, però potser dit d'una altra manera, el germà gran dels mossens d'Andorra.
Sí, el que més ha de servir, el que ha d'estar atent a tot, el que ha de vetllar per tot. Sí o no?
De la Seca, a la Meca i a les Valls.
I ho fa, i ho fa, eh? Ho fa.
I ho fa. Mira, aquí la seva parroquiana, la Teresa Cabanes.
És veritat, jo sempre ho dic, és un treballador nat.
Em fas quedar bé.
No, però és que quan es diuen les veritats no és fer quedar bé, vull dir, és dir-ho.
Doncs...
No esperava menys.
Comencem bé l'any, comencem bé l'any.
Bé, doncs completem la presentació dient que la direcció del programa, la taula de l'Evangeli, va a càrrec del Mossió Querol. De la producció es cuida l'Àlex Alsina i avui també té a les seves mans el control tècnic. Com cada setmana, Maria Marín, qui es parla, presenta i condueix el programa. De seguida ens hi posem.
Per Nadal, Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
Contentíssims d'aquesta solemnitat, anem ja a escoltar la primera lectura, que és del Llibre dels Nombres i del capítol 6è.
En aquells dies, el Senyor digué a Moisès:
Digues a Aaron i als seus fills, beneïu el poble d'Israel amb aquestes paraules: que el Senyor et beneeixi i et guardi, que el Senyor et faci veure la claror de la seva mirada i s'apiadi de tu, que el Senyor giri cap a tu la mirada i et doni la pau. Així interposaran el meu nom a favor del poble d'Israel i jo el beneiré.
Hem llegit en aquestes paraules la benedicció amb què els sacerdots beneïen el poble en l'antic temple de Jerusalem després de l'ofrena de l'encens. El sentit que té avui començament d'any és invocar la protecció de Déu en l'any que comença. Mai millor dit.
Mai millor dit i més bé no es pot començar.
Ah, sí. I tant que sí.
Amb una benedicció ben solemne, beneir en definitiva és dir bé.
Sí.
Dir bé al poble. I aquí el protagonista és Déu. Déu, el qui beneeix, el qui mira el poble, el qui s'apiada, el qui dona la pau, fixem-nos que en aquest text hi ha sis verbs en els quals l'acció de Déu és una acció que cobreix totes les activitats de l'home, l'acció benefactora de Déu per afavorir el poble. Molt bé, comença bé. I nosaltres comencem l'any amb la celebració de la litúrgia nostra amb aquesta benedicció, que bonica és per guardar-la per tot l'any. Uh-huh. Déu diu bé de les nostres activitats. I nosaltres diem bé de l'acció de Déu, de l'acció benefactora de Déu.
Jo crec que és un començament important perquè això duri per tot el temps i perquè no descobrim res, que Déu ja en l'antigor beneïa el poble, volia que el poble tingués una responsabilitat, un saber fer, i millor per nosaltres, ja amb la vinguda de Jesús en aquest món, ja ens comença a donar aquesta benedicció que es fa present a través de tota la vida. No solament ens beneeixen quan naixem i quan morim, sinó que durant tota la vida Déu beneeix a les persones.
Trobo molt encertat que la litúrgia comenci l'any civil amb aquest text, perquè, de fet, és el que fem tots avui. Avui, quan ens veiem, què diem? Bon any!
Bon any.
Que tingueu... I la litúrgia ens està desitjant, de fet, un bon any. Està donant la felicitació que ens fem tots avui en veure'ns. Doncs la litúrgia ho fa també amb aquesta lectura, desitjant-nos...
Sí, deixa'm de guardar, fixa't. Sí. Diem, en definitiva, que Déu també ens beneeix a nosaltres.
Ah, sí, sí.
Tu desitges un bon any al que trobes al carrer que lo saludes. Recordem, Déu també et desitja un bon any.
Uh-huh. Ens mira, que la seva mirada és també el gran tresor per la humanitat i per cadascú de nosaltres aguantar, rebre aquesta mirada. De...
I per què no ens ho diem, els cristians, quan ens saludem especial aquest any, però aquest dia d'inici d'any, però també altres dies? Que el Senyor et beneeixi, et guardi... Potser no ho tenim assumit,
no ho tenim com a costum cultural, tampoc.
És
que, vull dir, ens regim molt per les coses tan marcades, són poc espontanis, no sabem gestionar diferents coses, no, ha de ser així, i això ens treu, a vegades, frescor i vitalitat per aplicar coses en altres moments, perquè, a veure, segons a qui li dius un dia, pot dir qualsevol bajanada.
És cultural, perquè hi ha moltes cultures que es fa, eh?
Sí. Sí, sí.
I nosaltres abans ho fèiem, però ara amb la laïcitat que va entrar també a partir de la Il·lustració, doncs s'ha anat perdent.
Això també passa el dia de Nadal, quan amb algú s'ha estacut dir «Bona Pasqua». Et miren estrany perquè diuen «I ara tu de què parles?». Perquè, clar, això de la Pasqua és el mateix. O sigui, si tinguéssim aquesta cosa d'adaptar paraules que són realitat, doncs potser també creixeríem, eh?
Aquesta idea de que és bastant un trasfons cultural es posa molt en evidència, per exemple, amb immigrants que n'hi ha, de països que aquesta potser tenen més costum, més pràctica, i que et demanen que els beneeixis. Mm-hmm. Tot vegades trobar gent que diu, padre, bendiga-me. O sigui, aquest demanar la benedicció en la vida d'una persona, bendiga-me, hijito. O sigui, això hi ha gent, immigrants, que t'ho demanen. No és propi de la gent d'aquí del nostre país. Mm-hmm. La nostra cultura no t'ho demana. Però ara que la immigració s'ha fet molt present...
Els llatins, força, sobretot, molt, tenen sí, molta, sí. molta... Jo vaig descobrir una mica això d'una de benedicció quan en la missa de Nadal, al vespre, portaven la gent el nen Jesús i el posaven allà als peus de l'altar. Jo la primera vegada que ho vaig veure, he de dir, que em va sorprendre. Jo pensava, i què hi farà aquest nen Jesús aquí? Saps allò que era tan desconegut per mi, aquesta pràctica, i ara fins i tot la trobo normal, no? Perquè ja ells apareixen amb el seu nen Jesús i crec que és una bona cosa.
Hi ha una altra pràctica també, que dalt, per exemple, a Andorra ens hi trobem amb relativa facilitat, que et venen a combregar, per exemple, ve la mare i porta els braços al fillet, o ve el pare i porta els braços al fill, i ells combreguen i demanen
l'assignació
del front del seu fill. Forma part una mica d'aquest mentalitat, per això corrobora una mica el que deies tu, Carles, de que és de mentalitat, eh? Però que hi ha països que sí, que ho fan, ho practiquen. Eh?
Molt bé, continuem endavant, i ara ho fem doncs tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Galàcia i del capítol 4.
Germans, quan el temps arribà a la seva plenitud, Déu envià el seu fill nascut d'una dona, nascut sota la llei, per rescatar els que vivíem sota la llei, perquè obtinguéssim ja la condició de fills. I la prova que som fills de Déu és que l'esperit del seu fill, que ell ha enviat, crida en els nostres cors: Abba, pare. Per tant, ja no ets esclau, sinó fill. I si ets fill, també ets hereu per gràcia de Déu.
Un fragment d'aquesta carta als Gàlates en què veiem doncs, com Jesús, per fer-nos fills de Déu, ha assumit plenament la condició humana i que Maria ha estat la persona especial per assumir aquesta condició. Com veieu doncs, aquestes paraules avui dia, diguem?
Si em permets una prèvia a la lectura, perquè a vegades fem broma a propòsit de fets molt reals i molt concrets, doncs pot dir. La carta és als cristians de Galàcia.
Sí.
Alguna vegada sentim dir els cristians de Galícia.
Jo sí que ho he sentit. Sí. Una vegada a una església, una persona fent la lectura va dir els cristians de Galícia. De debò, eh?
I alguna altra vegada de Galàcia.
De la Galàcia.
Ah, no, aquesta no.
Jo ho he sentit.
Sí,
sí, sí, sí.
De la Galàcia?
Vaig quedar aturat.
Home, la guerra de les galàxies i tot això.
Ah, clar,
Galàcia és una regió de l'actual Turquia, de l'Àsia Menor, de l'actual Turquia. Potser els aficionats a l'esport els sonarà un club, el Galatasaray. Galatasaray, el nom bèl·lic.
Club de futbol.
De la Galàcia. De la Galàcia,
no
sí.
De la Galàxia.
No, de la Galàcia. Galatasaray és el club representatiu d'aquesta comarca. Per tant, centre de Turquia, Galàcia, l'Àsia Menor, allà se situa la comunitat a la qual Sant Pau escrivia aquesta carta. Bé, a partir d'aquí, llavors, anem a la carta.
Home, el centre d'aquest text avui és l'Abba, pare. No? L'Abba és el que diuen els nens petits quan el papa diu «Mira, mama, ja em diuen a mi, em diuen que diu...» M'ha dit a mi papà. És més papà que pare, no? Sí. Seria la traducció.
És curiós perquè avui, per exemple, en el món àrab, baba, el pare, sí. Baba. No abba, sinó baba. Canvien l'ordre de les lletres. Baba.
Jo penso que la interculturalitat que ara tenim i la multiculturalitat ens fa redescobrir coses que per nosaltres a lo millor no en teníem. A vegades aquest text, quan això d'Abba, la gent preguntava i què vol dir? I tal, avui en dia, per aquestes coses, ens fan més proper al nostre llenguatge. A vegades, tot i que diem que el nostre llenguatge és complicat, però, mireu, en l'altra lectura comentàvem lo de que els llatins tenen la costum de beneir-se. Avui en dia que, doncs, regions properes tenen aquestes paraules que per nosaltres a vegades no hem usat. Crec que això és enriquidor de pensar que som part d'un missatge molt important, que no és una cosa que hem tret de no sé on. No, no. És que tot té un fonament.
Aviam, aquesta idea que tu deies, Carles, de que l'important d'aquesta lectura és aquest Abba, pare. Fixa't que Sant Pau conserva una paraula aramea, Abba, escrivint aquests cristians grecs de Galàcia. Tant, aquesta paraula havia de tenir per ells una significació molt important que mantingui una paraula aramea escrivint a uns grecs.
Sí, sí.
I de què li ve la importància? Jo remarcaria una cosa, fixem-nos. És remarcar que som fills de Déu. Déu és el Pare. Per tant, i ens diu aquí, ja no estem sota la tutela de la llei jueva, sinó en mans de Déu, sota la disposició de Déu, com a Pare. O sigui, no tenim la tutela de la llei, sinó un Pare. Fent servir una imatge, fixeu-vos, quan aquell infant té algú que l'ha de cuidar, un tutor, la llei mosaica, la llei jueva, era un tutor que tenien els homes, que els anava conduint. Però ara ja no tenim tutor, ara tenim el Pare, el Pare de debò. Déu és veritablement el nostre Pare. En Jesucrist, Déu és veritablement el nostre Pare. Per tant, aquella llei jueva que ens feia de tutor abans, ara ja ha desaparegut. I el que veritablement tenim és un Pare.
També, recollint això que dius tu, aquesta prevalença d'aquesta paraula aramea enmig del context totalment grec, probablement, alguns autors ho diuen, no podria remetre a que el mateix Jesús la fes servir, no?
Oh, sí.
I que la fes servir amb substància, amb intenció, sí, i que és per això que Sant Pau no s'està de dir-la en aquell context, no? Sí. Abba.
És que penso que per Jesús era molt important que el poble i la gent descobrís la vessant de Déu Pare, perquè, clar, venia d'un concepte...
Però de Déu Papà, eh?
Sí, sí.
És que m'agrada més dir Papà que
papà,
Pare,
sí,
perquè
més
és,
proper,
és més tendre. És...
Exacte, un pare
aquell,
més proper.
En el mig d'aquell context d'un Déu tan
dur i tan Déu, castigador
tan
i tan Déu, així...
Ell parlar, tratar-lo de papà.
Sí, sí, sí. No, no, verdaderament és un redescobriment d'una figura que jo suposo que per aquella gent devia ser molt important, no? Vull dir, nosaltres com la fem servir en aquest sentit, no? De dir, què més que el teu pare, el teu papà, la persona que més... Que podríem dir papà, mamà, vull dir, perquè, esclar, la llengua és la llengua, no? Però que vull dir que és el més a prop que una persona té.
I quina visió
potser,
tenim?
Perdó. Potser afinant una mica les dues paraules, pare o papà, pare podria indicar-te el que és el pare biològic, però papà és aquell que veritablement fa de pare, el que està al teu costat, aquell que tens
amb
més proper.
Amb el que estàs lligant.
Sí. Almenys hi ha una mica aquest ressò. Una cosa és el pare. Però el pare pot ser el meu papà, és clar que sí, evidentment. Vull dir, veritablement, papà és aquest que està tan a tocar del fill.
I vostès creuen que nosaltres, cristians d'avui dia, segle XXI, tenim aquesta visió de Déu com a papà? Què els hi sembla? Quina impressió tenen les parròquies on som, on ens movem?
Jo crec que és un dels és un grans nuclis de la nostra fe i que cal anar-la aprofundir i en la vida anem aprofundint tot, no? Aquesta relació personal amb Déu i aquest sentir-se estimat per Déu és la clau de tot. A partir de que un descobreix realment aquest amor tan proper i dens de Déu, és el camí de conversió de tots, aquest, anar descobrint aquest papà, no? D'una visió... De les cultures, de les religions monoteístes, certament la nostra és la que dà un pas més i diu, bueno, sí, un Déu transcendent, no tant. És un Déu molt proper, sí. És papà, no?
Sí, sí.
I això és una gosadia molt gran, no? Uh-huh. És un Déu papà que després es fa home i que encara trenca més tota aquesta supertranscendència, no?
Bé, anem a escoltar. Breument, sí, breu.
Només la cosa que veus, catequèticament, aquest concepte és de vigilar, perquè avui dia hi ha molts nens i nenes a catequesi que tenen una trista experiència de la família
clar,
del pare.
Bé, no és que llavors, no pots aplicar com a això, sinó d'una altra manera.
S'ha de vigilar avui dia perquè no tot és tan...
Sí, per això la catequesi també hi ha de fer un bon programa perquè arribi aquesta experiència que tenim de Déu com a Abba, que arribi a aquests nens que viuen malauradament d'una
cosa
negativa.
Jo per això introduiria una mica la paraula mamà, perquè vull dir, a vegades va bé jugar amb els dos.
Sí. Doncs ara sí, passem ja a escoltar l'Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol segon.
En aquell temps, els pastors anaren a Betlem i trobaren Maria i Josep amb el nen a la menjadora. Havent-ho vist amb els propis ulls, van contar el que els havien dit d'aquell infant. I tothom que ho sentia es meravellava del que deien els pastors. Maria conservava aquests records en el seu cor i els meditava. Després, els pastors se'n tornaren, glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit. Tot van trobar-ho com els ho havien anunciat. Passats 8 dies, quan hagueren de circuncidar-lo, li posaren el nom de Jesús. Era el nom que havia indicat l'àngel abans que concebés la seva mare.
Relat de l'adoració dels pastors i escena de la circumcisió de Jesús. Al mig, la figura de Maria, que conservava aquests records en el seu cor i els meditava, diu la lectura. Maria es mostra l'actitud de vida del creient. Bé, a partir d'ara tenen vostès la paraula.
Absolutament escaient, remarcar aquesta figura de Maria sí. avui que l'Església celebra la festa de Santa Maria. Sí. Santa Maria, Mare de Déu. Mm. Perquè de la Verge Maria en celebrem tres festivitats durant l'any. La Immaculada Concepció, que ens el va fa uns dies. Avui, la Verge Maria com a mare, que remarcant aquest concepte de mare als 8 dies de Nadal, queda bé el moment, i després ja celebrem la seva assumpció al cel, el mes d'agost. Tant aquí fixar-nos en la figura de Maria és important en aquesta celebració avui, el dia de Cap d'Any, que celebrem la festa de Santa Maria, Mare de Déu. Remarcar aquest aspecte.
Jo també quan llegia m'hi pensava això de que Maria conservava, diu, els records en el seu cor i els meditava. I jo ho transposava més a la realitat de les mares, no? Vull dir, quan una persona és mare, que és una experiència unipersonal, per molt que la puguis compartir amb el pare, aquest moment està tan ben reflectit perquè verdaderament quan tu tens un fill ho vius tu i tu quedes per tu, no? La realitat d'aquell ésser que ha nascut. I ho trobo tan encertat, aquest passatge, que, bueno, que com a dona em satisfà moltíssim.
Com a dona, mare i àvia, eh? Exacte, perquè sí, ningú sí. millor que tu aquí en aquesta taula es pot explicar...
És que ho he trobat tan real, no?, de dir, és ben bé el que sents en aquell moment, no?, per molt ben acompanyada que pugués estar, però aquesta unipersonalitat d'aquell moment no te'l treu ningú, i Maria el devia viure...
Sí, suposo que és també aquesta reflexió sobre la maternitat de Maria el que ens ofereix aquesta lectura avui, 8 dies després de celebrar el Nadal, aquesta experiència de Maria, que és, en certa manera, l'experiència de tots nosaltres, és la humanitat que enmig d'ella ha donat el llum a Déu mateix, no? Déu s'ha deixat donar el llum per la humanitat, no? I tots nosaltres participem, o estem cridats a participar d'aquesta maternitat de Maria. Com? Doncs a vegades serà com en aquell moment, Maria, doncs no sabem què, però simplement contemplant, meditant aquells misteris, aquelles coses que Déu posa en la nostra vida, aquells fets que van passant i que un dia potser trobaran sentit, però ara almenys els meditem i els acollim.
És que quan tu tens un fill, totes les preguntes et venen al cap, perquè allò ha de ser una vida que ha de donar. Maria li devia passar exactament igual. Ella havia tingut un anunci, ella tenia poder un privilegi, però de totes maneres la realitat del dia a dia li presentava tots els dubtes que a qualsevol persona, quan li neix un fill, se li presenten, no? De dir, hem de tirar endavant una vida i una vida que ella sabia que no seria fàcil.
Sí, sí, sí.
I aleshores, contemplant Maria, com hauria de ser l'experiència del cristià?
Jo diria que aquesta actitud meditativa de Maria, o si vols posem-hi una actitud de fe, i aquesta actitud de fe que fa que medites les coses, que les conservis en el cor, que d'alguna manera les vagis recuperant. Jo m'imagino reviure aquests moments agradables, són les mares, les àvies, que sou males dues vegades,
sí, sí.
I que se fer d'àvia avui, que teniu un protagonisme a la societat molt marcat, et fa reviure el que va ser el moment de la maternitat, els primers anys acompanyant els teus fills. D'alguna manera és tornar a anar revivint en la nostra vida aquests records, aquestes experiències. Aviam, hi ha una mica la tendència, el món en què vivim, que les coses passen molt de pressa, i això ja ha passat, i una altra cosa, i una altra després, ja ha passat. Jo crec que el creient és bo que recuperi el record, la vivència, que vagi retornant aquests moments de joia, de festa, que ha viscut a la seva vida. Aquestes experiències profundes de Déu. Una miqueta que s'arriba a base d'aquesta reflexió com feia Maria. Mira-te l'imatge de Maria.
Sí, les coses no passen perquè sí. I a vegades la fe no és pensar que coneixes el perquè de les coses, sinó és pensar simplement això, que les coses no passen perquè sí i que Déu potser t'està portant un missatge. Segur que en la teva vida hi ha un fil d'or i potser no el saps descobrir, però no, la fe no és saber-ho, sinó la fe és pensar que és així i llavors està obert i pensar que les coses no passen perquè sí, meditar, tenir-lo present. I aquesta presència, simplement el desig de descobrir la presència de Déu, no hi ha de sentir-ho, sinó el desig de descobrir-la, ja et va treballant i et va obrint moltes vegades dimensions, que tu, si et dediques a viure, 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 sense aixecar el cap del que estàs fent i el que estàs treballant i del que fas cada matí quan et lleves, no tens, perds de vista moltes dimensions de la vida. En canvi, si penses que tot allò que fas cada matí, que del mateix gest que fas cada matí quan esmorzes, quan et lleves, tal, no sé què, té un sentit, Déu t'està portant per algun lloc. Cada dia el redescobriràs i aprofundiràs d'una manera nova.
No, i és que jo penso, dient això que deia el Carles, que en les coses no passen, perquè sí, és molt important que en els nens, sobretot els infants que pugen, se'ls hi expliquin les coses. I crec que hem de recuperar les explicacions i les batalletes, aquestes que durant molt temps algú deia, ui, això ja és vell, doncs és que les coses velles han passat i són realitat. Jo sempre dic que no hauríem de perdre la memòria de l'existència, no? Que tenim aquest costum de dir, com que això ja ha passat, no, no, és que ha passat perquè tenia un sentit que passés. I en els nens això els pot ajudar molt a créixer. És una tasca molt difícil en la societat d'avui, sí, perquè no estan per la tasca, però cada vegada els hi agraden més les historietes. I allò que no un en temps ja no es feia, es va recuperant d'explicar historietes, perquè ells hi entren.
De fet, també els cristians haurien de recuperar, d'alguna manera, que Maria no és, o no hauria de ser només una admiració, una veneració, una devoció,
no, és
que,
una
també,
pràctica,
que també, sinó que Maria ens està oferint una experiència de Déu, una experiència de vida a nosaltres, que no ens quedem només aquí en admirar Maria, que gran que és. És veritat, ho hem de fer, però també ens hi hem d'implicar en aquesta experiència, no els hi sembla?
Maria, deixa'm dir una cosa.
Li deixo dir.
Ens hem fixat en Maria, que és el protagonista aquí en aquest text, però no voldria descuidar de dir un moment als pastors. Els pastors, un cop van trobar les coses com els havien dit, el Josep, Maria, el nen a la menjadora, expliquen allò que els han dit. O sigui, no s'ho guarden per ells. La primera activitat que fan els pastors és difondre el que seria aquell noi. Tothom se n'admirava del que deien els pastors, de què els havia de venir. Doncs ells parlen, es posen, transmeten als altres allò que ells han vist, el que han contemplat. I una segona cosa, quan se'n tornen, Déu, se'n tornen glorificant Déu i lloant-lo. O sigui, aquesta actitud de lloança a Déu. I els pastors, d'alguna manera, diríem, fan d'apòstols, donen a expliquen el que s'han dit de l'infant i donen glòria a Déu. Dues coses que penso que també haurien de formar part de la vida del creient avui.
Doncs en prenem nota, mossèn Sarrias. Moltíssimes gràcies, ja hem arribat al final del programa per la col·laboració. Teresa Cabanes, gràcies.
Gràcies i repeteixo, un bon any per
bon
a tots.
Bon any per a tots, sí. Mossèn Sarrias, gràcies. Sí. I mossèn Carles Ribas, també gràcies bon any, a vostè. Gràcies. I, amics i amigues, avui hem fet la taula de l'Evangeli aquí als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Els recordem que ens retrobem amb vostès, si ho desitgen, aquest divendres, Dia de Reis. Els hi esperem. Gràcies per haver-nos sintonitzat i adeu-siau. Bon any a tots.
Ràdio Estel.